Hola, sóc Oriol Fuster i des d'Anglaterra també escolto el Zona Mixta de Ràdio L'Escala.
Els resultats, les cròniques del partit, l'actualitat en futbol, bàsquet, tennis de taula, BTT, atletisme, motor.
Cada dilluns i cada divendres, després de les notícies, és temps de Zona Mixta, un programa d'esport local a la ràdio més pròxima.
Zona Mixta, un magazín presentat per Ivan García.
Molt bona tarda, comencem l'últim programa del mes de gener. El jugador del Barça, Leo Messi, estaria vinculat amb una família de l'Escala. Un familiar de la família Fonti, el 1713 es va casar amb Maria Messi, parents de l'actual jugador del Club Blaugrana. Amb aquesta gran notícia engeguem el programa d'avui, un magazín esportiu en què parlem també dels compromisos que tenen aquest cap de setmana el futbol, el bàsquet i el tennis taula. I a més parlem de i amb Sergi Franc. Un programa, com sempre, amb Basili Gironès, el control tècnic, i qui us parla, en Georgina Falgàs i Ivan García. Hola, molt bona tarda, Georgina.
Molt bona tarda, Ivan.
El jugador del Barça, Leo Messi, segons ha pogut saber, aquest programa en exclusiva estaria vinculat amb una família de l'Escala, la família Fonti. El 1713, Maria Messi es va casar amb un membre de la família Fonti.
Virgili Fonti Pellegrini podria ser família de Leo Messi. Aquesta família té en mà un arbre genealògic en el qual es pot veure que l'any 1713 es va dur a terme la unió de la família Fonti i la família Messi.
Seguim amb futbol. El Futbol Club L'Escala, després d'embutxacar-se 3 punts més, després de derrotar el complicat Camprodon, els homes de Pitu Batlle, aquesta jornada, visiten el camp del Bescanó, partit que en la primera volta va finalitzar amb una victòria pels escalencs, per la mínima gràcies al solitari gol de Xavi Capdevena.
Els escalencs, després de vèncer per 3-1 al Camprodon, amb els dos gols de Sile Càmara i el gol de Xavi Capdevena, continuen com a líders en solitari una setmana més. 7 punts són els que separen l'Escala del quart. La propera jornada, l'equip escalent visita el camp del Bescanó, un enfrontament que serà demà dissabte a les 4 de la tarda. Un partit que Pau Ribas i Eric Quesada estan sancionats.
Pugem una categoria, anem de la segona a la primera, i és que el Peralada va encaixar una nova victòria a casa de l'Avià per 1-2. Primer s'avançava el Peralada amb un gol de Jordi Cruz León en el minut 34. Poc després, Juan Noguera, jugador de l'Avià, retallava distància i posava l'empat a 1 en el marcador. I l'últim gol, i que per tant donava la victòria, va ser fet pel Peralada gràcies al gol d'Àlex Freixas Fàbrega. I la Jonquera va punxar el camp del Granollers per 5-2, tot i començar guanyant amb un gol de Mamadou. El Granollers va empatar el partit i també es va posar per davant en el marcador. Posteriorment, Roberto Fernández, jugador de la Jonquera, retallava distància i posava l'empat en el partit. Però després, amb el gol d'Alejandro Serrano García i els dos gols de Marc Massip, el Granollers es va emportar els 3 punts, tot i l'ensurt inicial de la Jonquera.
Al Peralada, l'equip d'Ignacio Castro va aconseguir la seva quarta victòria consecutiva al camp de l'Avià i una setmana més es troba com a líder en solitari. El proper rival d'aquest equip serà el Llefià, partit a camp contrari, aquest diumenge a partir de les 12 del migdia. I la Jonquera, que no va poder superar el Granollers, tot i començar guanyant, es troba a la 8a posició, empatat a punts amb el Banyoles. Aquest diumenge, a partir de les 4 de la tarda, l'equip de Manuel Cabezos rep el Vic, el 6è classificat. I un partit que, si la Jonquera aconseguís els 3 punts, empataria a punts amb el Vic.
I parlem de la tercera catalana, i és que el Roses, una setmana més, continua com a líder en solitari després de guanyar la partida al Palafrugell per 5-2. I el Viladamat va caure a casa contra la Marca de l'Am per 0-1. Un gol que va arribar a les acaballes del partit mitjançant Sergio Casanovas al minut 86. Amb aquesta derrota, els viladamatencs continuen en hores baixes, ja que aquest equip es troba a la 15a posició.
Els Roses, després d'aconseguir 3 punts més, després de derrotar Palafrugell per 5-2, aquest diumenge a partir de les 4 visita el camp de Sant Miquel de Fluvià. I el Viladamat, l'equip de Carlos Britos, després de caure in extremis contra la marca de l'AM, aquest dissabte a partir de les 4 visita el camp del Borrassà.
I baixem una categoria més, parlem de la quarta catalana, i és que l'Albons i el Verges van aconseguir 2 grans victòries, mentre que el Bellcaire, per mala sort, va perdre per la mínima contra el Calonge amb un gol en contra en el minut 3 de Sergi Guerrero. L'Albons va guanyar per 4-1 al Cursa, tot i l'ensurt inicial. Els golejadors de l'Albons van ser Samat Bagú, exjugador de l'Escala, i Javier Fuentes Marín, que feia un hat-trick. El Verges va vèncer el Riverstars per 3-2. Els golejadors del Verges, Dani Chávez i Joan Rossinyol, que feia els 2 gols restants. I el Bellcaire, que no va aconseguir puntuar, ja que el Calonge va guanyar els 3 punts en 3 minuts, ja que el Calonge, mitjançant Sergio Guerrero, en el minut 3, feia l'únic gol del partit.
L'Albons, amb aquesta victòria, continua cuer de la categoria. Aquest diumenge, l'Albons visita el camp de la Salle Figueres a 3:45 de la tarda. El Verges, amb els 3 punts, és tercer, i demà dissabte visita el camp del Gualta, a 4:00 de la tarda. I el Bellcaire, amb la derrota contra el Calonge, és quart, i aquest dissabte rep el Saboleda a 4:00 de la tarda.
Canviem d'esport, passem al bàsquet, i és que els 2 sèniors, per segona setmana consecutiva, vencen el seu rival. El sènior masculí de bàsquet va vèncer el líder indiscutible de la categoria, el quart, per 12 punts de diferència, 82-70. Va arribar, per tant, la segona victòria consecutiva i la tercera de la temporada. Les Arnacos Day continuen, com sempre, brillant una setmana més. Aquesta passada jornada, les escalenques van vèncer el seu rival per 31 punts de diferència. Amb aquests 2 punts aconsegueixen la 15a victòria consecutiva i, per tant, mantenen la primera posició.
El sènior masculí de bàsquet, després de donar la sorpresa de la jornada, aquest diumenge visita la pista del Cardedeu a partir dels 4:45 de la tarda. I el sènior femení de bàsquet, després de guanyar el Sarrià de Ter 37-68, aquest dissabte rep el Fontejau a partir de les 8 del vespre.
El Cerro Escala de tenis taula, que va estar a punt d'aconseguir la victòria davant del Metro Cuadis, visita aquest dissabte la pista de l'UCAM Cartagena.
L'equip de David González, després d'empatar 3 en el derbi català contra el Mataró Quadis, visita la pista del segon classificat, l'UCAM Cartagena, un clar perseguidor del Cajasur Priego, el líder de la categoria. En el partit de la primera volta, els escalents van perdre per 0-4. L'enfrontament entre l'UCAM Cartagena i el Cerro Escala serà demà dissabte a 5:00 de la tarda.
I us destaquem també que finalment el monociclista escalenc Sergi Franch no assistirà al seu proper repte que es va proposar, ja que no el deixaven competir amb el seu monocicle. La prova la qual es volia presentar era a la Titan Desert, però l'organització no li ha deixat que realitzés aquesta prova amb el seu monocicle.
El monociclista escalenc, que el passat mes d'octubre va anar des de Llançà fins al País Basc amb tan sols 15 dies, no podrà participar a la Titan Desert amb el seu monocicle, perquè l'organització no accepta monocicles sinó bicicletes. I Sergi Franch no li atreu gens participar a la Titan Desert amb una bicicleta i, per tant, es quedarà sense disputar la Titan Desert.
Repassats els titulars,
comencem el programa d'avui, divendres 31 de gener de 2014.
Zona Mixta, amb Ivan García.
El senyor Fonti de l'Escala creu que és parent de Leo Messi, actual jugador del Futbol Club Barcelona. El senyor Fonti, d'origen suís, que té actualment 86 anys i des de la dècada dels 60 que està fincat a l'Escala, des de sempre li ha agradat investigar aspectes sobre els seus avantpassats. I en el seu arbre genealògic es va trobar amb el cognom de Messi i va quedar molt impactat. I és que resulta que l'any 1713 un membre de la família Fonti es va casar amb un membre de la família Messi, un enllaç matrimonial que es va produir al petit municipi de Verides, Suïssa, lloc on vivia la família Messi. I la família Fonti vivia a Miglielia, a 5 quilòmetres aproximadament. El senyor Virgili Fonti Pellegrini creu que el Leo Messi podria ser parent seu, ja que ho ha pogut comprovar amb les seves pròpies mans, en el seu arbre genealògic, que va ser fet en el seu moment pel seu pare i el seu oncle. Una descripció dels seus avantpassats, que van des de 1700 fins a 1941. El senyor Fonti ens explica en exclusiva tota la recerca que ha dut a terme fins a trobar-se amb el nom de Messi.
El meu antepassat de Suïssa, del canton Ticino, que és Suïssa, i de la part del Malcantone, que és un vall que hi ha molts pobles petits situats a 2-3 quilòmetres un de l'altre. I del meu poble, de l'arbre genealògic que tenia, havia trobat que havia un fonti, Joan Maria, que s'havia casat amb una Maria Messi.
Un membre de la família Fonti es va casar amb un familiar de Messi a l'any 1713, tal com es pot comprovar en l'arbre genealògic que té en mà. Al trobar-se aquest nom tan conegut en el món del futbol, va iniciar una petita investigació, fins que finalment va saber que ell i Messi podrien ser família. Ens ho explica el senyor Fonti.
I per trobar això, dic, mira, Messi me sona, no? I en aquest moment he telefonat a l'Ajuntament del poble més gran i m'han dit, sí, més és de Bèride, una família, hi ha una casa Messi, com una masia Messi. I aquesta és la base de lo que he trobat. I que m'havien dit, se n'anava a Argentina, molta gent d'aquí se n'anava a Argentina.
A partir d'aquell moment, el senyor Fonti ha volgut posar-se en contacte amb Leo Messi per poder parlar sobre el que ha trobat. Però just en aquell moment, el jugador blaugrana s'estava recuperant de la seva última lesió a l'Argentina.
No he fet res perquè quan volia posar-me és quan ell també s'ha anat 3 o 4 mesos, no? S'ha anat a Argentina, ha estat tot per a lesions i no he pensat més, m'he deixat així.
Al senyor Fonti li agradaria molt poder-se trobar amb Leo Messi, ja que el jugador blaugrana encara no en sap res, i poder-li mostrar l'arbre genealògic perquè veiés que l'any 1713 Maria Messi es va casar amb Josep Maria.
Sí, és molt simpàtic. El trobo molt dels pobles com som nosaltres, molt senzills i molt carinyós, també em sembla, aquest noi.
A més, vam aprofitar i li van preguntar com veu a Leo Messi sobre els terrenys de joc. El senyor Fonti el compara amb el mític Kubala, considerat, sens dubte, un dels millors jugadors de la història del futbol, i que també va vestir la samarreta blaugrana.
Jugant, el veu molt bé. És un campió, eh? És el Kubala de l'època. Perquè Kubala era també una persona molt, molt bona persona i jugava fantàstic. I que era amic molt d'ella.
La família Fonti i la família Messi estaran estretament lligades. Així doncs, el senyor Fonti podria ser familiar de Leo Messi. Es produirà, doncs, aquest apropament entre aquests dos individus?
Estàs escoltant Zona Mixta, el teu programa d'esport local a Ràdio L'Escala, al 107.6. Aquí apostem per l'esport local.
Escolta-me.
Conya, a mi m'han portat un pito i no pito.
Escolta-me.
Conya, a mi m'han portat un pito i no pito.
Zona Mixta, amb Ivan García.
És temps de futbol, és temps de Segona Catalana.
Bé, doncs parlem avui amb un jugador del Bescanó, Dani Coromines. Dani, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Bé, Dani, veniu de guanyar 2-3 al camp del Calonge i dos gols d'aquests van venir per les teves botes.
Sí, bueno, vaig marcar jo els dos primers gols, però bueno, lo important va ser guanyar els 3 punts, perquè eren uns 3 punts importants. Al minut 80 anàvem guanyant 0-3, i semblava que ja estava decidit, però després ens van marcar dos gols ràpids i bueno, vam acabar sofrint una mica, però l'important és que vam guanyar els 3 punts i vam poder ascendir una mica la classificació.
No, que deies, perquè és que en el 80 anàveu guanyant 0-3, però ells en 10 minuts van revolucionar el partit, van fer els dos gols i per tant, al final, que s'acabés el partit, no ràpid.
Sí, bueno, sí, la veritat és que sí, però van ser un parell de contres ràpides que van tenir i bueno, van tenir sort, o per així dir-ho, i bueno, vam acabar sofrint una mica, però el resultat va ser positiu i va ser un resultat positiu per tot l'equip.
Per tant, teníeu 25 punts, ara en teniu 28, aneu 8 anys, Una classificació molt ajustada, no, aquest any?
Sí, sí, la veritat és que aquest any tothom està molt junts, molt junt, i guanyes un partit i te'n vas cap en dalt, i en perds un i te'n vas cap en baix. No es poden deixar punts. I, bueno, deixant una mica de part l'escala, que va primer una mica destacat, des del segon fins al desè, més o menys, estan tots allà, que no es poden perdre punts, no.
És com la taula es podria dividir en tres. El primer, que és l'escala, a diferència de 7 punts respecte al segon, llavors del quart, que és el segon, fins al desè que comentaves, el Besalú, que esteu molt enganxats, i llavors de l'onzena posició a la 18a, que és el Ripoll, doncs també una altra lluita. Per tant, hi ha tres lluites diferents, no?
Sí, bueno, però encara que molta temporada i no et pots confiar d'estar pensant que estàs lluitant amb els del mig, perquè tens tres partits malament i ja estàs lluitant amb els de baix, i així no et pots confiar i s'ha de deixar-ho tot a cada partit.
Proper rival, l'escala, líder en solitari, no a la categoria, ja es vau enfrontar, va venir l'escala, vau perdre 1-0 amb un gol, amb un solitari gol de Xavi Capdevena. Ara que els coneixeu una mica més, com preparareu aquest partit?
Bueno, suposo que l'entrenador ja s'haurà informat i ja estarà al corrent de com està l'escala, que sí que és cert que ve de guanyar 6 partits o més consecutius, ara no sé què.
7, sí, sí.
Doncs 7, i estaran els jugadors i tot l'equip amb la moral alta, i bueno, però nosaltres estem tranquils, ens juguem a casa, tenim el camp a favor, intentarem donar-ho tot cadascú, i l'entrenador ja prendrà les decisions que hagi de prendre.
Teniu baixes per aquest partit? Baixes, sancions?
No, la veritat és que crec que no moltes, i bueno, els 11 jugadors que estiguin al camp ho donaran tot igual, i els que estiguin sentats a la banqueta preparats igualment per sortir.
Portes 2 anys aproximadament en el club. La temporada passada vau acabar a les posicions capdavanteres, vau entrar en el top 10 de la segona catalana. L'objectiu d'aquest any continua sent el mateix?
El principal objectiu sempre ha sigut mantenir la categoria, òbviament. No pots confiar, i en categories és una categoria difícil aquest any, i el primer objectiu és mantenir-la. I bueno, després estar lluitant amb els de dalt, el que va ser. Un cop hem entès la categoria, intentar estar el més a dalt possible.
Un resultat per aquest partit, a dia d'avui, divendres?
Un 2-0 estaria bé.
2-0. I per anar coneixent el Bescanó, quins serien els dos golejadors?
Home, pues la veritat és que els gols estan molt repartits en l'equip, i això és bo, perquè no depenem solament d'un jugador. I bueno, tenim davanters, mitges puntes i bandes que ataquen tots junts, i quan algú té que marcar ja ho fa, i tots estem per l'equip i anem marcant tots qui pot.
Doncs esperem que tingueu molta sort en aquest partit contra l'escala, que no tingueu gaire sort, però després d'haver jugat contra l'escala fins a l'últim partit, si voleu, podeu aconseguir els 3 punts, d'acord?
Sí. Bueno, moltes gràcies.
Vale, merci.
Igualment.
Adéu.
És temps de bàsquet masculí, és temps de segona catalana.
El sènior masculí de bàsquet, després de fer un gran partit, va aconseguir el premi, derrotar el líder de la segona catalana, el Quart, per 12 punts de diferència. El marcador final va ser de 82-70. Litus Martini, jugador del club bàsquet d'Escala, ens comenta que van donar la sorpresa de la jornada i que gràcies a haver guanyat els dos últims partits, l'equip ha tornat a recuperar aquell somriure per preparar amb ganes el proper partit, que serà contra el Cardedeu.
Avui hem derrotat el líder, hem donat la sorpresa, hem sortit molt intensos, amb el mateix camí de la setmana passada, després de guanyar un partit quasi en tota la primera volta, doncs guanyar 2 victòries seguides és quasi una utopia, o sigui que estem molt contents, i res, ara a celebrar-ho i a seguir treballant.
El proper rival serà el Cardedeu, un equip que va derrotar l'escala a la primera volta, ja que el partit va acabar amb un 47-76. El proper enfrontament, els escalencs visiten la seva pista, la pista del Cardedeu, un partit que serà aquest proper diumenge a 2:15 de la tarda.
veure, ja estem d'acord perquè veiem que és l'únic que podem fer, però ens sap molt greu. Doncs no només no hem pogut fitxar gent, sinó que hem tingut baixes i a últim moment hem hagut de renunciar i baixar. Home, l'objectiu és intentar pujar, però o sigui, hem baixat dues categories. Tercera bé estem. I clar, intentar pujar per tornar a estar a segona el més aviat possible.
Si pugem, ho comentarem. I si no, també. Tot el Zona Mixta amb Ivan García. És temps de bàsquet femení. És temps de tercera catalana.
Bé, doncs parlem amb una jugadora que avui, Cristina Guanté, que encara no l'hem escoltada. Cristina, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bé, doncs, una victòria més, i aquesta és la quinzena.
Sí, 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 estem molt regulars i despertats.
Sí, sí. 31 punts de diferència. Sarrià de Ter, 37, vosaltres 68. Es nota la superioritat, no?
Sí, la veritat és que sí, estem en una categoria que no és la que ens correspon i excepte algun partit que ha anat una mica més ajustat, però un parell de comptats, els altres ens notem bastant superiors.
Mm-hmm. Proper rival, a casa, com preparareu aquest partit?
Bé, som gent aquest cap de setmana i és un equip que allà ens va costar una mica la seva pista de Fontejau fins que no ens en demanar una mica en el marcador. I l'esperem. Esperem que ara, ja que estem una mica més rodades, doncs podem guanyar força bé.
Mm. 41-52, va guanyar la pista del Fontejau, el que comentaves, no? Potser en aquest principi estàveu molt igualades, però que al final vosaltres us vau acabar imposant. Ara que heu vist tots els equips, el Fontejau és un bon equip?
Sí, la veritat és que podem els resultats o les victòries que porten no ho pot semblar, però pel joc que van fer ja la seva pista, tenien pivots importants i no va ser un dels fàcils que hem guanyat des del primer minut. Doncs ho vam haver de treballar.
Mm-hmm. El que comentàvem, quinzena victòria consecutiva. Guanyareu tots els partits que queda o veurem alguna derrota encara?
No ho sé, tenim algun complicat. Els rivals també ens tenen moltes ganes, a veure quin serà el primer que perdrem.
Mm-hmm.
I esperem que no, però no serà fàcil. Mantenir-nos invictes fins al final, però s'intentarà.
Mm-hmm. Qui comença a guanyar és el sènior masculí, que els hi ha costat molt aconseguir la seva primera victòria, però és que fa dues setmanes que guanyen. Suposo que els aneu veient més contents, no?
Sí, també es van coneixent una mica més, fent algun canvi, i cada vegada s'entenen més a la pista i es comencen a notar amb victòries.
Mm-hmm. Doncs esperem que aquesta sigui la tercera setmana que els sèniors de bàsquet guanyin el seu respectiu rival. Cristina,
ho intentarem.
Que sigui així i molta sort.
Moltes gràcies.
Molt bé, gràcies.
Vinga, a vosaltres.
Adéu.
Adéu.
Agafem raqueta, la de tennis de taula. És temps de superdivisió.
Zona, tennis taula.
Al ser l'escala després d'aconseguir un empat agredolç contra el Metro Quadis, aquesta jornada visita la pista de l'UCAM Cartagena, el segon classificat. Els altampordanesos en la primera volta van caure per un contundent 0-4 a la seva pista. Ferran Brugada, palista del ser l'escala, sap que serà un partit molt difícil de guanyar. Tot i enfrontar-se contra un dels clars perseguidors del Caja Sorpiego, l'equip escalenc intentarà mantenir la bona dinàmica de joc per poder preparar el proper partit de casa, que serà contra el San Sebastián de los Reyes.
Molt complicat. Aquí a casa vam perdre. Però bueno, hem d'intentar anar a jugar el màxim bé que es pugui, mantenint el ritme, que és també el que ens ha faltat a la primera volta. Molts partits, molts perons, no hi havia ritme de competició. Ara intentar prolongar doncs, aquesta, entre cometes, bona ratxa, per dir-ho d'alguna manera, anar puntuant. Allà és evident que és molt difícil aconseguir alguna cosa, però sí que mantenir-nos doncs, calents a nivell de competició per de cara a la pròxima setmana aquí, que juguem amb el Sant Sebastián, que és un partit on també hem d'intentar treure alguna cosa.
L'equip de David González tindrà la mirada posada en el partit entre el Ribas i l'Histalis de Sevilla, dos dels seus rivals directes que s'enfronten en aquesta jornada 13, ja que si l'Histalis de Sevilla guanya, es posaria 3 punts als gironins. El partit entre l'UCAM Cartagena i el Cerro Escala serà demà dissabte a les 5 de la tarda.
Looking back over my shoulder, I can see that look in your eyes.
Bé, doncs parlem novament de Sergi Frank, que després d'haver fet el seu repte, d'haver completat aquest repte de llançar fins on arribi, doncs volia fer un altre repte, però que no per ell, no, volia participar-hi, però que no ha pogut ser, per culpa de l'organització de quina prova. Sergi, molt bona tarda.
Hola, bones. Sí, doncs, volia intentar realitzar la Titan, la Garmin, d'aquest any 2014. Bueno, vaig a parlar amb l'organització i em van dir que no acceptaven cap tipus de vehicle que sobre roda que no fos una bicicleta, una VTT convencional. Per mi és una gran decepció perquè, bueno, era un repte molt suculent, hi ha un impacte mediàtic important, i, bueno, he tingut un altre trampolí també, bueno, molt, molt sèrio a nivell que la gent es donés compte de qui soc i el que faig. Però, bueno, ha quedat així una mica en l'aire això i tinc algun altre repte en ment, però ara han d'agafar forma perquè estic intentant això, gestionar un cortometratge per esponsoritzar-me i, bueno, i tot això és lent. Una cosa que demana temps i, bueno, i mentrestant el temps va passant, la veritat.
Ha estat l'organització qui t'ha dit que no podies assistir amb un monocicle, però clar, tu ets monociclista i no et penses, no? No et vols presentar allà amb una bicicleta.
No li trobo cap tipus d'atracció. No li trobo cap atractiu fer la Titan amb bicicleta. Jo, des que rodo un monocicle, sí, puc dir que m'agradaria intentar interpretar el que es fa amb bicicleta amb monocicle, no? De fet, el monocicle, el obert és la possibilitat de ser el primer en molts tipus de reptes, no? Perquè és una modalitat que no està molt contemplada i crec que és una bona oportunitat, no?, de donar-te a conèixer a nivell esportiu i tens l'oportunitat de ser el primer en moltes coses, no? I això em plena molt, no? Perquè en el món de la bicicleta tot està molt trepitjat, has de ser molt bo, necessites molt de temps i hi ha molta competència, no? Amb aquest tipus de modalitat, doncs, que som 4 gats i tots repartits en el món i, bueno, una manera de marcar no de tipus el primer i això és un morbo, no?
Ara, el que diem, monociclisme, hi ha poca gent, de ciclisme n'hi ha molta. Creus que l'organització s'ha de començar a plantejar l'opció d'introduir monociclisme en la Titan Desert o en altres proves?
Bueno, jo crec que aquesta organització el que estaria bé és que com a ressò que ja té és mirar una mica de que fos com un París-Dakar, no? Que en el París-Dakar doncs, participen cotxes, motos, quads, camions, no? Jo crec que això és una... Jo ho veig així, no? Com un París-Dakar, però sense motor, no?, podríem dir. Uh-huh. I jo crec que estaria molt bé, perquè jo crec que hi ha molta gent que podria realment fer un salt en un tipus de vehicle, no?, a rodes sense motor, no? I un d'ells, això, també m'haig d'assabentar que un nano la volia fer en ciclocross i també li van dir que no, és una bicicleta en dos rodes, saps? Vull dir que estan molt limitats i crec que això... Vaja, no. Jo no ho trobo gaire correcte, perquè és una travessa que el bo de l'organització és que tenen una logística molt, molt ben preparada. Per fer-la en solitari necessites molts diners que jo no puc aportar perquè, bueno, els temps són difícils i és una cosa bastant impossible, no?
Sergi, fa 3-4 mesets que vas anar des de Llançà fins a Hondarribia amb el monocicle. Ara que ja ha passat temps, quina valoració en fas de tot plegat?
Bueno, la valoració és positiva, evidentment. Veus que quan et planteges tens il·lusió, hi aporta sacrifici, constància, creu, bueno, veus capacitat de fer moltes coses. Espero real d'això poder esponsoritzar-me al màxim i poder marcar els reptes com aquest, no?, que tinc en ment.
Mm-hmm. Doncs llàstima que la Titan Desert no t'ha deixat participar perquè tens un monocicle i no una bici. Tens una bici, però potser no vols utilitzar-la. No la vols utilitzar? No, no la vols utilitzar perquè vols el monocicle. Tant de bo que properament aquestes proves del nivell físic, com la Titan o altres proves, doncs comencin a acceptar altres vehicles perquè són vehicles que s'estan posant de moda i que si la Titan no ho va acceptant, doncs potser la Titan inclús perdia la fama. Sergi, esperem doncs parlar properament del proper va. Repte i llàstima, no?
Sí, la veritat és que sí. Moltes gràcies a vosaltres.
Moltes gràcies. Vinga, adéu.
Bé, doncs, hem arribat al punt i final del programa d'avui divendres. Un programa on us hem explicat que Leo Messi podria tenir un familiar a l'Escala, el senyor Fonti. També us hem explicat que el Futbol Club l'Escala té un partit al camp del Bescanó. El Zeynor masculí de bàsquet visita la pista del Cardedeu. Les Anna Costell reben el Fontejau i el Cer l'Escala visita la pista de l'Ucamp Cartagena. I també us hem explicat el repte que volia fer Sergi Franc, però que finalment no ha pogut fer-ho perquè l'organització no li ha permès. Així doncs, arribem al final del programa d'avui. Que passeu un molt bon cap de setmana.
Hola, sóc Georgina Falgàs i jo també escolto Zona Mixta de Ràdio L'Escala.